para nosotros es lo que puedo darte. Porque tú y yo somos todo lo que el mundo quiere. Y yo te miro como no te mira nadie. Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes. Quiero quererte más de lo que tú lo haces.
Bueno, y con B han sentit, nosaltres hem començat parlant d'eixa pujada, d'eixe punt perceptual que va fer, que van anunciar ahir. I hem parlat de lo que o de lo que ens han vingut dient, no? Però jo vull parlar en una persona que sí està i que sí que ens pot explicar què és lo que van dient-nos per aquests mitjans de comunicació anem anunciant. En este cas tenim a Manolo Cobertorer, ell és el director general de la Caixa Rural de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia, Susana i els oients.
Manolo, ens diuen puja mig punt perceptual el tipus d'interès i ens ho diuen tal qual, el titular és el mateix, ens diuen que puja això i per què han decidit pujar el tipus d'interès precisament ara, com si fora algo que ens afectara a ciutadans, és a dir, no a la gent que realment està manejant banca.
A veure, efectivament la notícia se va produir ahir, uh-huh. Ahir n'hi va reunió del Banc Central Europeu i una cosa que ja s'esperava, vull dir, les previsions era que n'hi haguera una pujada, estàvem decidint si farà un 0,25 o un 0,50. Això vol dir que després d'ahir tot estava més barat i avui tot està més car? No necessàriament és així. Són referències, són tipus oficials els que maneja el Banc Central Europeu i és una ferramenta més que té el Banc Central Europeu per dirigir la economia europea. El motiu de que ara en estos temps s'estiga modificant i pujant el tipus d'interès en Estats Units, que sempre van davant, sí. Ja porten, no sé, són 3 o 4 pujades ja de tipus d'interès en el que portem d'any, és un motiu molt clar, molt clar, molt clar.
Diuen que nosaltres, a més, arribem tard, que això ho hem tingut que fer antes.
Bé, i això és un poc la conclusió d'anar... bueno, pues Europa és més complicat o millor uh-huh. que prendre decisions que no l'ha fet
I també diuen que, per exemple, són un poc injust, de fet avui Nadia Calviño està reunida per a veure com arribem a aquesta decisió de pujar-los o de que paga la banca el que estan dient, perquè en Espanya s'han fet els deures.
A veure, efectivament, si me permetis acabar lo del mig punt que ha pujat, el que voldria traslladar a la gent i tranquil·litzar-la no és que ahir o després ahir tot valguera menys i avui val més. Això és una decisió que ha pres el Banc Central Europeu en un moment determinat, però el mercat de l'Euríbor en el que portem d'any està repuntant contínuament. S'ha estabilitzat o pareix que estigui estabilitzant-se en torno a ICU per cent. Què vol dir en això? Que tota aquella gent que tinguera una financiació a tipus variable, cada revisió que anà fent, si n'ha fet alguna en este semestre, pues no haurà anat a la baixa com fins ara passava. Estos últims anys cada revisió anava a la baixa. Pues ara o s'haurà mantingut o anarà anat pujant. Però no és d'ahir a avui. L'Euríbor hi ha anat repuntant paulatinament durant, o a pressa, no paulatinament, sinó a pressa durant estos últims mesos.
És a dir, que el que hem anat notant és d'ara serà el mateix que anirem notant a partir d'ara?
No necessàriament, perquè el Banc Central Europeu ha situat el tipus oficial d'interès en el 0,50 uh-huh. i estem comentant que l'Euríbor està situant-se en torno a l'1 i la deuda pública espanyola a 10 anys pues, està per dalt del 2 i pico. Què vull referir en això? Que esperem que s'estabilitzi aquest Euríbor, que seria diguem, el tipus més de carrer i que la gent més nota, en torno a ICU...
Que deixi efecte més directe, no?
Correcte. Correcte.
Diuen, els expertes diuen que ja no n'hi ha més remei, ja no podrà aguantar més en un tipus d'interès zero o negatiu. És a dir, que ja no poden suportar que no prestar diners i no cobrar per això.
Clar, és que la mesura que s'ha de prendre en un moment determinat, que se tenia que prendre, de deixar els tipus d'interès en negatiu... era pues, per salvar una situació molt complicada d'una crisi del 2008, d'una crisi després financera també del 2018, és a dir, per salvar situacions. però això és com si, i valga el símil, encara que no singa, és com si ens acostumàrem a viure en la UCI. No podem estar vivint permanentment en la UCI, en algun moment tindrem que eixir a planta. Entonces, el estar en tipus d'interès negatius, que ajudes a les empreses, ajudes a l'economia, no? A que el finançament o els gastos financers cada vegada siguin més baixets, en algun moment té que canviar, no pots estar sempre permanentment ahí.
Clar, l'únic que ens ocorrirà, o la gent és la por que té, és demanarem préstecs, con lo qual seran més cars, n'hi hauran més requisits per a donar-nos préstecs?
A veure, com a tal més requisits, jo entenc que no, vull referir-me. N'hi ha una normativa, n'hi ha uns paràmetres, i al final de tot jo crec que el requisit més útil i millor és el sentit comú. El sentit comú és que si una persona té uns jornals i té uns gastos i anem a incrementar els seus gastos en una quota més, pues que li doni per viure, que li doni per menjar i que li doni per tot, no podem ofegar-nos. I sa idea, evidentment, si els tipus d'interès estan més alts, pues la quota serà una miqueta més alta que si els tipus d'interès estan més baixets.
Clar, i entonces ens podrem trobar en que, a més, podrem trobar-nos en molta morositat. Eixa morositat, clar, a mi tot això me fa anar-me al 2008, en què se guanyaven molts diners i les hipoteques estaven bé, se podien pagar, però si ara la gent ja ho té ben distribuït i tot, i de col puja la hipoteca, se corre el perill que n'hi hagi morositat.
Crec que són situacions completament diferents. En el 2008, si no recordo mal, l'Euribor teníem pues, entorn a un 4 o un 5%, quan ara estem parlant de si arriba a l'1. Són situacions diferents. És evident que el que comentàvem, que si ho va molt, molt, molt justet i t'augmenten 50 euros al mes, pues, potser, per dir una quantitat, pues, potser això ho notes amb un tot. Si tens una miqueta més d'holgura, pues, potser pots assumir-ho més fàcilment. És possible que esta situació repunte en una major impago de la gent que no puga arribar. Però no crec que siga única i exclusivament per la pujada de tipus d'interès, sinó per la tal vegada la situació econòmica general que puga situar-se o que puga...
És que és la tormenta perfecta.
Correcte.
De fet,
el motiu real d'aquestes pujades de tipus és gelar l'economia, perquè una inflació entorn a quasi un 10 és inassumible. Feia no sé quants anys que no teníem unes inflacions en Europa, ja no sols en Espanya, sinó en Europa, tan alta.
I parlem del que tinc la hipoteca fija o la hipoteca variable, perquè no recordem, quasi tot el món té una hipoteca, bueno, diuen que un 45% ja van en tota Espanya i està hipoteca, l'altre no, és a dir, jo sempre pense que algú també té una hipoteca, perquè tot el món se compra una casa, vaja, no? Entonces, hipoteques fijes, zero, molt poquetes, totes estan en variable?
A veure, també va un poc per modes, no? I per situacions d'un moment determinat. Tenim en compte que no n'hi ha res que puja permanentment, igual que no n'hi ha res que baixi permanentment, i una hipoteca a 25, a 30 anys, crec que és un període lo suficientment ampli com perquè ploga i neve i faci moltes coses. Ara, en aquest moment concret, pues estem més preocupats perquè si els tipus repunten, estem parlant de tipus que, si un dia l'Euribor està repuntant en torno a un 1, quan vos dic que fa uns quants anys, l'Euribor estava, ja vos dic, 4 o 5%. Jo quan vaig fer la meva hipoteca pagava el 13,5%. Eren situacions completament diferents, no podem comparar-les, però que el que vull transmetre és que en un període tan ample com 25-30 anys pujarà el tipus, tornaran a baixar, tornaran a pujar, n'hi haurà molta circulació i molta rotació de moviments de tipus d'interès.
I el que diuen és que és la millor notícia que li poden donar a una persona que hagi sigut ahorradora o que hagi tingut diners. És a dir, ara és un bon moment per a fer aquests depòsits.
A veure, si els tipus d'interès estan pujant, si l'Euribor està pujant, pues els ahorradors que hasta ara es donaven les gràcies pràcticament per tindre diners en la llibreta o els cobraven en alguna entitat i algun client, podem començar a trobar fórmules diferents. De fet, nosaltres pues, hem ficat al mercat un parell de productes que, bueno, que crec que poden ser interessants i aprofitar el moment que estem ara.
Per exemple, informacions que m'han arribat diuen que en un període d'inflació com l'actual, un depòsit a un any en un 1,45 TAE és una de les millors rentabilitats que se poden aconseguir avui.
Avui en dia és un dels millors productes.
Però diuen que encara s'hi quedarà curt, perquè ara entra allò de que, bueno, que ara són els bancs els que es començaran a ofertar. És dir, però quan es comença a ofertar, és dir, jo per exemple pense, és bo que n'hi hagi una, un carrer que n'hi hagi portant-lo a lo més simple, no? A on tot siguen sa bateries, pues jo crec que sí. O sigui, quan, quan la gent veu normal, la gent ahorradora, la gent que té diners al banc, n'hi ha ofertes, és quan millor funciona tot. És dir, per a mi és una molt bona notícia.
Com tot en esta vida, té la, una cara i una altra cara, no? Té la cara de la gent que està endeutada i té que pagar uns interessos que li pot suposar una quota més alta, i està la gent que té uns estalvis i pot treure-li algo de rendiment a aixòs estalvis.
Que I pot que aliviar ara, de la càrrega que tenia, que està... perquè no oblidem que és que han pujat més coses, és a dir, no només ara estem parlant del tipus, la gasolina, el menjar...
Tot, si tot. Anem a... I això és el que fa d'aquesta inflació desbocar.
Pues el que diuen és això, que no és recomanable contratar depòsits a molt llarg plaç, que és millor...
Mira, n'hi ha rumors per ahir que diuen, i encara són rumors, com sempre havíem parlat abans, que els Estats Units van sempre per davant, n'hi ha rumors per ahir que si a finals del 2023 els tipus ja tindran que baixar. Per què? Pues perquè el que estem fent en aquestes pujades de tipus, i repetir, és que els Estats Units van per davant d'Europa, és gelar l'economia. Per què volem gelar l'economia? Perquè tenim un problema on, que és la inflació.
Sí.
Gelant l'economia anem a rebaixar l'activitat econòmica i, per tant, tindrà que baixar la inflació.
Sí.
Si ningú comprarem, jo què sé, gasolina, pues la gasolina baixaria de preu. Bueno, és una barbaritat. Però, claro, tampoc puc gelar-la molt, perquè si la gele molt, a veure si estic carregant-me l'economia. Entonces, ja n'hi ha algun rumor per ahir, que falta veure l'evolució que porta l'economia com serà, però que si a finals del 2023 potser a la Fed ja li toca baixar els tipus per tornar a donar ànimos. Què vull dir en això? Que tot no dura 100 anys, ni els tipus d'interès negatius podien durar molt de temps perquè no és bo, ni els tipus d'interès massa alts tampoc poden durar molt de temps. Per tant, és una evolució contínua la que porta l'economia i les mesures que prenen els supervisors per encausar aquesta economia en les variables òptimes, vaja.
També diuen, jo no sé si ahir vostè també pot opinar, que és un mal moment per a vendre un immoble perquè si la baixada de preu dels vivendes se materialitza, també els vendedors redueixen aquest preu i no és rentable aquests depòsits en la baixada de lo que serà l'immoble, no sé.
A veure, com tot, si ho ha comprat 10 vivendes com a inversió i pensava treure un rendiment del 10% i només li trau del 3%, pues a lo millor resulta que per ella això no és. Si ho té una vivenda i té necessitat de vendre-la, pues si tens necessitat de vendre-la, t'adaptaràs al mercat en el moment que tu la vengues i ja està. És dir, pot ser bon moment o no? Depèn. Jo més que generalitzar, aniria a veure realment què és el que s'està...
Lo que jo sí que tinc clar és que la Caixa Rural sí que és cert que en... 2 setmanes ha tret 2 productes.
Correcte. Sí.
És cert.
En 2 setmanes, i vist lo que se venia... A...
Ojo, eren 2 setmanes darrere que estàvem parlant i que això no havia eixit i, sin embargo, ja però estava
ja
tot vindre, al mercat.
Ja se veia vindre. Han ficat damunt de la taula 2 productes, un d'ells garantitzat i l'altre no garantitzat. Uh-huh. Crec que en unes característiques bones. Un mos se'n va anar pràcticament en 2 dies, vull dir... Hem tingut que ampliar el cupo perquè mos havia acabat.
El no garantitzat.
Si vol, t'expliqué ràpidament. Sí, sí. És un fons d'inversió, el vehicle que estem gastant és un fons d'inversió, un fons d'inversió amb una rentabilitat objectiu, com dic, no és garantitzat, té una rentabilitat objectiu, que te paga un cupo del 2,50 cada any. Té una duració de 5 anys i durant cada any tens 2 moments on tu podries...
Dos finestres,
ventanes de liquiditat que se diuen, 2 finestres on tu pots rescatar els diners sense ningú tipus de penalització. és...
En funció de com estiguera, el trauries en el tipus d'interès d'aquest moment.
En aquest moment. Seria el més paregut a una estructura tipus plazo fijo, però no és un plazo fijo.
En l'últim any sí que paguen un poc més si s'acaben als 5 anys.
L'últim any crec que està sobre el 3,13 en lloc del 2,5. I saps la rentabilitat d'objectiu. Se pot treure més? Se pot treure més.
Este que estàvem parlant, sí que és veritat que aquest pla està sustentat per... és a dir, per bones empreses, o sigui, tu llitges per a qui van i aquesta quantitat
econòmica... De fet, el nom del producte, se diu Horizonte 2027, i tècnicament és un buy and hold, és a dir, compra i està quietet, no te mereixes, i això és un poquet la idea que hem de transmetre. Jo ho compro avui, m'estic quietet, i als 5 anys recuperes diners, si la cosa anava bé i no ha caigut l'economia i no passa res, i jo anava cobrant un cupó anualment.
Els tipus d'interès... com se cobren? Mensual, anual?
Anualment. I s'ingressen en la llibreta.
De la persona, del fondo. Vale. L'altre, que és garantitzat?
Correcte. L'altre que és garantitzat té una duració de 4 anys, un any menys, i te garantitza al 2026, des del 2027 al 2026, a setembre del 2026, que si tu en setembre, o sigui, tu ara has ficat 100 euros, al final tindràs com a mínim 105 en 5. És a dir, te garantitza un 5,5%. Que això és una TAE de l'1,35. Més, i això la tens garantitzat sí o sí, més el 20% del que puja l'Eurostock 50 en aquests 4 anys. Si l'Eurostock 50 pujarà un 10%, agarrat com a referència avui, i agarrat com a referència de 6-4 anys, pues un 20% d'un 10 seria un 2 més que hauria que sumar-li a aquest 5,5. Si baixa l'Eurostock, tu te quedes en el teu 5,5. Vale? No, el 5,5 el tens garantitzat.
Segur. Però pot variar en el 2 i pico.
Claro, depèn de la trapata. Jo crec que són productes, avui treure-li una rentabilitat o una TAE mitja de l'1,35 no és fàcil. Crec que són productes trets a través d'un vehicle que és el fons d'inversió, jo considero que atractius, i este segon anem a tindre'l pues, dimecres de la setmana que ve, i per les expectatives que s'estan generant i el que ens estan cridant i comentant els clients, pues me pensa que passarà un poc com en l'altre, que en 2 o 3 dies pues a lo millor mos se agotarà.
En la Caixa Rural de Vila-real se pot invertir en capital social?
Per supost. Nosaltres som una cooperativa.
No en totes les caixes rurals.
No. Som una cooperativa i com a tal cooperativa, per ser soci de la cooperativa has de fer una aportació al capital social. I les aportacions al capital social de la cooperativa, si la cooperativa té beneficis, tindran una remuneració, tindran un dividendo, entre cometes. Les nostres participacions no cotisen, no pugin ni baixen de valor com les accions que cotitzaran en bolsa, i és una forma més que d'invertir, de diversificar, no? De els teus estalvis.
I al cap de l'any se comptabilitza si hi ha hagut rendiment o no, no?
Correcte. A fecha d'avui estem fent un pago a compte en un camí en passat del primer semestre, i si l'assemblea ho aprova, que normalment sí, se fa el pago definitiu un camí que hagi passat l'assemblea general de socis d'aquest exercici.
Imagina, algú compra capital social de la Caixa Rural de Vila-real i com que és un producte intern decidís no tindre'l, pot vendre'l en seguida?
Sí, el capital social, n'hi ha un mínim estatutari, vale? Crec que està en 1,5 milió d'euros, en aquests moments estem per dalt de 16 milions, vull dir jo, que n'hi hauria holgura suficient encara, però efectivament, per baix del mínim estatutari no se pot continuar venent capital social, el que passa que tenim marge més que suficient, pues gràcies a la confiança dels socis, evidentment.
Que això era algo també em van preguntar, perquè, vora, així mos ho pregunten quasi totes les coses, tu expliques, diuen, però en cas de poder vendre, el podries vendre i el podries... Perquè n'hi ha molta gent que ha tingut problemes a l'hora d'invertir en els bancs com a que després se queda rodant el producte intern i no n'hi ha forma de poder vendre.
Això no són... A veure, sí que és veritat que ha hagut experiències molt negatives en el passat. Capital social no és un plazo fijo, el primer que hi ha que ficar damunt la taula, perquè no ho és. El capital social, pues, com el propi nom dita, és capital de la cooperativa, val? Però en esta augura que dic que tenim, pues, nosaltres, cada consell rector, cada consell que fem normalment cada 15 dies, se fan altes i baixes, vamos, sense cap problema.
Más o menos ja ho tenim tot clar. A mi m'agradaria preguntar-li si el que va passar ahir, que va decidir el Banc Central Europeu, és una bona o és una mala notícia?
A veure, jo crec que és una notícia necessària. Més que bona o mala, és necessària. Per què dic que és necessària? Perquè més que la notícia en si, jo ficaria el foc en el per què hem tingut o han tingut que prendre aquesta mesura. Aquesta sensació que tenim tots de que quan vas a ficar gasolina en els 50 euros d'antes no omplis res, de que quan te'n vas al súper a fer el carro de la compra omplint el mateix, tens un 20 o un 30% o un... Aquesta sensació que tenim tots, que és real, no sensació, és real, això és el que està provocant prendre unes mesures que sí o sí hem de lluitar contra aquest problema.
En aquesta solució necessària, en aquesta que jo li dia és una bona notícia, una mala notícia, i vostè m'ha donat un molt bon titular, és una notícia necessària. El despedim a vostè. Moltes gràcies per haver estat així, Manolo Cobertore.
Moltes gràcies, Susana, i a tots els oients. Gràcies.
Llegó tarde a casa, estaba tomando todas tus dudas, a mí me están.